dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 13 graus a la ciutat de Barcelona, també a Tarragona, hi ha 5 graus a Girona, 8 graus a Lleida, a Gandesa en tenen 10 i a Puigcerdà només 2 graus de temperatura. Han baixat el termòmetre, ho haureu notat en sortir al carrer. També fa vent a la meitat sud del país. A més, la neu pot aparèixer al Pirineu de Lleida per sobre dels 1.700 metres. Tenim un tastet del que pot ser aquest hivern. Ara us ho explicarem. Avui és dimarts, és 2 de novembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que podria començar, com sempre, amb tres protagonistes, però, de fet, avui n'hi ha més d'un centenar. Són tots els caps d'estat i de govern que aquest dilluns han deixat la seva empremta a Glasgow. No vull dir l'ecològica, que també, i no deixa de ser paradigmàtic, sinó la política. Entre ells hi ha els principals líders mundials, però també el de moltes d'altres nacions, per exemple, potser no riques en diners, però sí en boscos, i que s'han conjurat per preservar-los. Ara ens tocarà vigilar més que mai. Els grans líders mundials s'han omplert la boca amb grans paraules en defensa del medi, del planeta, del futur, traient pit que ara sí és el moment de la veritat. Al capdavall, ells són hereus dels qui no van complir amb els acords de París del 2015, no fa tant de temps, i juguen amb l'avantatge que, si ara no compleixen, de fet, no seran ells, probablement, els qui retran comptes, sinó els qui els succeeixin a ells com a líders. Com recordava aquest cap de setmana al programa El Propòsit, el catedràtic i climatòleg Javier Martín Vide, en podeu recuperar l'entrevista a la carta a radioestel.cat, els polítics, les mesures ambientals, no els acaben d'agradar. Els obliguen a demanar grans esforços i sacrificis. I com que són polítiques a llarg termini, saben que no seran ells els qui en recolliran els fruits. D'aquí que hagin pogut parlar amb tanta contundència. La qüestió està en complir allò que estan dient. A veure si després de París, ara ja sí, n'hem après. Els polítics, esclar, però també nosaltres, que aquest dimarts, per exemple, tornem a col·lapsar els accessos a Barcelona en cotxe. Ara ho comprovarem. Va, posem el dia en solfa, justament amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, fent-li un cop d'ull al cel amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. La situació meteorològica d'avui ens porta a parlar d'ambient més fred arreu de Catalunya, ja cal que agafeu roba d'abric, perquè en aquests moments a les comarques de l'interior hi ha temperatures d'entre 4 i 8 graus, a la costa poc per damunt dels 10 graus i al Pirineu poc per damunt dels 0 graus, a les parts més altes, evidentment, que està glaçant. Una jornada que vindrà marcada pels núvols alts, pel vent de mestral a les comarques del sud de Catalunya i aquesta tarda per ruixats a les comarques del Pirineu de Lleida, que seran en forma de neu per damunt dels 1.700 metres aproximadament. Demà tindrem precipitacions al matí a les comarques de Ponent, que ràpidament arribaran a la resta de la meitat nord de Catalunya, i a última hora quedarien restringides només a punts de la costa central i també comarques de Girona. Demà, amb temperatures més baixes, i demà a última hora, la cota de neu estarà situada per damunt dels 1.200 metres.
Gràcies, Jordi. Per tant, tocarà fer una mica de canvi d'armari, recuperar peces gruixudes, encara que sigui només per uns dies, com a mínim tota aquesta setmana. Sapiguem ara què us trobareu si esteu al volant o si heu d'agafar el cotxe des del RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs avui matí de força congestió pel que fa a la corona de Barcelona. A més, tenim dos accidents a l'AP7, un que s'ha produït a l'altura de Montmeló. Talla dos carrils en sentit sud i ja provoca 6 quilòmetres de cua en aquesta autopista. I, de fet, també més amunt, a l'altura de Sant Celoni, un altre accident també en sentit sud, que talla un carril i deixa un quilòmetre i mig de retencions. Pel que fa a les vies habituals, també amb retencions a la C-17, sobretot en sentit sud, des de Canovelles fins a Parets del Vallès. També per la A2 hi ha retencions habituals entre Pallejà i Cornellà, també la B23 entre Molins de Rei i Esplugues, i pel que fa a l'AP7 amb trams de retencions en tots dos sentits entre Sant Cugat i Barberà. També la C58 amb 6 quilòmetres de retencions des de Cerdanyola fins al nus de la Trinitat, i les rondes també amb força congestió en sentit Llobregat. Amb els trams habituals tenim aturades des de Santa Coloma fins a Horta a la B20, també entre el Besòs i el Fòrum a la ronda litoral, i ara també en sentit Trinitat tenim retencions que comencen a l'altura de Pedralbes a la B20, que de fet afecten a la C32 des de l'altura de Viladecans. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 5 minuts del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dimarts. La La cimera COP26 treballarà a partir d'avui per concretar acords per la protecció del planeta. Serà després dels contundents discursos dels líders mundials reconeixent que estem en un punt de no retorn i que cal començar a actuar. El secretari general de l'ONU adverteix que els humans hem portat el planeta al seu límit i el G20 es compromet a no superar l'augment de la temperatura de la Terra en 1,5 graus. Espanya preveu destinar un mínim de 1.350 milions d'euros anuals en la transició verda a partir del 2025. És el compromís expressat pel president espanyol Pedro Sánchez aquest dilluns. De complir-se aquest compromís significaria un augment del 50% de les aportacions de l'Estat a aquesta transformació. El metro de Barcelona estrenarà 3 noves parades diumenge vinent. Són a la línia 10, a la zona franca. Es tracta de les parades de Port Comercial, Ecoparc, Isal i Riu Vermell, al barri de la Marina de Prat Vermell. El PSC insta Junts per Catalunya a definir els seus interlocutors per a la mesa de diàleg, que tornarà a reunir-se a principis de l'any vinent. Els socialistes catalans, a més, tornen a oferir-se al govern per pactar els pressupostos si la CUP se'n desmarca. Detingut el presumpte autor de la mort d'una dona aquest diumenge a Ripoll, es tractaria del seu fill, que després de matar la mare s'hauria amagat al bosc. Els Mossos van localitzar-lo i detenir-lo amb col·laboració ciutadana. I partit clau pel Barça aquest vespre, la Champions contra el Dinamo de Kiev a Ucraïna. Els de Sergi Barjuan juguen a partir de les 9. Qui no estarà a l'equip és el Kun Agüero, que estarà 3 mesos de baixa pels problemes cardíacs que li han detectat arrel del partit de dissabte contra l'Alavés.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari o el consulteu en la seva versió digital, val la pena aturar-se en algunes informacions com aquestes. El professor de la Salle Bonanova, acusat d'agressió sexual a menors, va relatar els abusos en un diari personal. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Els escrits del professor i entrenador de futbol hi apareixen els noms de 7 possibles víctimes, entre les quals hi ha l'exalumne que el va denunciar. Els fets encara no han estat jutjats i aquest diari pot ser una prova clau en el judici. Ho avancen Jesús Albalat i Guillem Sánchez al Periódico.
I el cotxe encara és més eficaç que el transport públic en moltes ciutats del país.
Només a Barcelona i Madrid fer trajectes curts de fins a 30 minuts en transport públic és més ràpid que en vehicle privat. En canvi, per creuar la ciutat de punta a punta és més eficaç evitar metro o bus. Ho expliquen Laura Aragó i Carles Villalonga a La Vanguardia.
Avui tindrem temps d'explicar-ho tranquil·lament en temps de tertúlia. La desigualtat es cronifica un any i mig després de l'inici de la pandèmia.
La crisi del coronavirus castiga més a les llars amb pocs ingressos i augmenta la bretxa a la societat espanyola, que a l'esclat de la pandèmia ja era una de les menys equitatives de tota Europa. Ho podem llegir al País.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
Els líders mundials es conjuren de paraula amb la protecció del planeta. Així ha arrencat la cimera COP26 de Glasgow, que ha de treballar a partir d'ara en acords aquests pròxims dies per concretar les actuacions que s'hagin de seguir a partir d'aquest moment. De la seva banda, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha avisat als líders mundials que si no aturen l'escalfament global, serà ell el que ens aturarà a nosaltres.
We face a stark choice. Either we stop it, or it stops us. And it's time to say enough. Enough of brutalizing biodiversity. Enough of treating nature like a toilet.
Antonio Guterres, que ha reclamat literalment això que deia en aquesta última frase, deixar de fer servir la natura com si fos un vàter. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. El secretari general de l'ONU ha alertat també que si no hi ha un compromís ambiciós a la COP26, tots els països hauran de revisar anualment els seus plans climàtics. Com a anfitrió de la trobada, el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, també ha instat els dirigents a actuar i ha avisat que com més temps esperin a reduir emissions, més alt serà el preu de l'escalfament global.
I el president espanyol Pedro Sánchez s'ha compromès a augmentar un 50% la contribució d'Espanya al finançament climàtic per al 2025. Ho ha fet a la cerimònia d'obertura de la cimera d'aquesta 26a Conferència Mundial pel Clima de Glasgow, on s'espera que durant les properes dues setmanes els governs de tot el món aclareixin els seus plans per reduir emissions.
Sánchez ha avisat que assolir els 100.000 milions d'euros anuals per fer avançar el món cap a una transició verda serà una prova de foc per recuperar la confiança entre el sud i el nord. Així ha assegurat que el seu compromís és assolir els 1.350 milions d'euros anuals en aportacions a partir del 2025. El líder de l'executiu espanyol també ha considerat que aquesta cimera ha de ser un punt d'inflexió per iniciar un canvi de rumb.
Deseo hacer un llamamiento. Y es que trabajemos de forma conjunta para que esta COP suponga el punto de inflexión que impulse un verdadero cambio de rumbo del planeta a través de una acción solidaria, contundente y urgente. Una acción que cierre las brechas de desigualdad y que permita a todos percibir los beneficios de la acción climática y de la transición ecológica.
Qui també ha anat a aquesta cimera és Ada Colau, que s'ha reunit amb l'alcalde de Londres. Els governs locals juguen, de fet, un paper destacat en aquesta cimera. Des de Glasgow, Colau reivindica la feina feta a Barcelona.
L'alcaldessa defensa el seu model, assegura que seguirà apostant per les superilles i per recuperar espais per a la ciutadania i demana als governs espanyol i català que apostin per Rodalies i no per projectes alternatius com el de l'aeroport.
I reclamant a les altres administracions que apostin per les infraestructures que realment necessita la majoria de la població, que, com dic, és sobretot Rodalies, els trens i el transport públic, i no una ampliació d'un aeroport.
Això aquest cap de setmana que el G20 ha acordat el sostre de l'escalfament global. L'objectiu és no superar en 1,5 graus la temperatura del planeta respecte a l'època preindustrial. És dels pocs acords als quals han arribat els líders mundials en matèria de medi ambient. Això sí, amb poques concrecions de com assolir aquest objectiu.
Tampoc s'ha decidit què passa amb el repte de tenir un planeta climàticament neutre al 2050. És a dir, no se sap com compensar l'emissió de gasos que provoquen l'efecte hivernacle. Un repte que queda sobre la taula de la Conferència Mundial pel Clima que està tenint lloc a Glasgow.
Durant aquesta trobada del G20 també es va ratificar l'acord per un impost de societats mínim del 15%. Amb aquest impost es vol equilibrar el sistema tributari d'arreu del món. L'objectiu és que les multinacionals paguin la part d'impostos que els pertoca a tot arreu igual, de manera que un país no pugui rebaixar els tributs per atraure empreses.
Es busca així evitar el conegut com a dumping fiscal, que és quan les grans empreses s'aprofiten dels paradisos fiscals i no paguen impostos on estan ubicades. El juliol, 130 països d'arreu del món ja havien pactat l'aplicació d'aquesta taxa, però aquest dissabte el G20 l'ha ratificat formalment.
La propera taula de diàleg entre el govern central i el de la Generalitat es reunirà a principis del 2022. Ho ha anunciat la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero.
En una entrevista a Europa Press, Romero ha demanat a Pere Aragonès que convenci a Junts per Catalunya perquè el partit estigui present a la taula. Assegura que sense ells consideren que el diàleg queda coix i això debilita la postura del govern català.
La portaveu socialista també ha insistit en la possibilitat de comptar amb el PSC per aprovar els pressupostos de l'executiu pel 2022, després que la CUP hagi insistit que veuen molt difícil pactar els comptes amb el govern abans del 9 de novembre.
Romero adverteix al govern que no pot avançar amb uns pressupostos prorrogats i reclama que, si no els va bé amb la CUP, com a soci prioritari tenen l'obligació de buscar altres opcions.
Les dades que tenim és que es presenta un any molt interessant de recuperació de l'activitat i, per tant, de recuperació del turisme. Les xifres del 2019 van ser xifres de rècord i aspirem, òbviament, a aproximar-nos a aquelles dades.
No era Alicia Romero, era el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que confia que les xifres de turisme s'aproximin a les prèvies, a les anteriors a la pandèmia, aquest proper 2022.
Torrent també ha defensat que la recuperació del turisme ha d'anar acompanyada d'una reflexió del model turístic que ha de ser de qualitat, sostenible i amb perspectives de futur. Ho ha fet en una visita al Congrés Internacional de Turisme a Londres, on ha afirmat que són optimistes pel que fa a la recuperació del turisme.
I l'expresident Carles Puigdemont ha estat el candidat més votat en les eleccions a l'Assemblea de Representants del Consell per la República, que s'ha celebrat durant tot aquest cap de setmana.
Els altres tres candidats més votats són els exconsellers exiliats Clara Ponsatí, Tori Comín i Lluís Puig. A poca distància de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ocupa la cinquena posició.
Aquest procés ha acabat evidenciant el distanciament d'Esquerra i de la CUP d'aquest organisme.
Marta Vilalta, dels Republicans, i Eulàlia Reguant, dels Cupaires, coincideixen en que abans de les eleccions hagués calgut una reformulació de les funcions d'aquest òrgan.
I reformular aquelles qüestions vinculades als objectius concrets del Consell per la República, a la participació, a la composició, que aquesta feina s'hagués pogut fer fins i tot abans de poder anar a les eleccions de l'Assemblea.
Reformular o que el Consell per la República respongui a les necessitats de tot el moviment independentista, i en això la CUP hi és i serà sempre. Cal que definim un horitzó que ens permeti reactivar el moviment independentista.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Renfe invertirà 274 milions d'euros a Catalunya durant el 2022, convertint-se en la comunitat autònoma que rep més dotació econòmica per part de la companyia. Es destinarà als plans de compra de material rodant, grans reparacions, accessibilitat, instal·lacions d'estacions de rodalies, controls d'accés intel·ligent, tallers i sistemes d'informació i altres inversions. Tota la informació a renfe.com.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel, el bioritme del dia.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. El metro de Barcelona estrenarà tres noves parades. Són tres estacions de la línia L10 a la Zona Franca que començaran a funcionar diumenge vinent. La construcció ha comportat una inversió de 120 milions d'euros i es preveu que registrin més d'un milió de viatgers cada any.
En concret, es tracta de les estacions de Port Comercial, Ecoparc Isal i Riu Vell, al barri de la Marina del Prat Vermell. Aquesta operació s'afegeix a les obres que el govern preveu per completar l'L9 i l'L10 amb una inversió de prop de 950 milions d'euros. Actualment, aquestes dues línies compten amb 37 quilòmetres i mig de recorregut i 32 estacions.
Detingut el presumpte autor de la mort d'una dona diumenge a Ripoll. Es tractaria del fill de la víctima, que és el principal sospitós del crim i el qual es buscava des de diumenge. El suposat autor havia fugit amb una altra persona i gràcies a la col·laboració ciutadana els Mossos van poder localitzar-lo i detenir-lo en una zona boscosa.
Segons fonts properes de la investigació, el jove de 19 anys anava armat amb un ganivet i estava agressiu en el moment de la detenció. Els fets van passar diumenge quan a les 9 del matí agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Ripoll van rebre l'avís que en un domicili de l'Avinguda Ripollès hi havia una dona de 46 anys ferida per arma blanca. Quan els agents van arribar a l'habitatge, van trobar la víctima malferida i els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. La investigació apunta que va ser el fill qui va matar la mare arran d'una discussió. No era el primer cop que la policia havia d'intervenir, ja que fa 2 anys l'home ja havia amenaçat a la seva mare.
I augmenten el nombre de furts a la ciutat de Lleida i se situen en xifres d'abans de la pandèmia. Des de principi d'any s'han registrat a la capital del Segrià més de 2.100 robatoris. Això suposa una mitjana de 8 robatoris d'aquest tipus cada dia, segons les dades dels Mossos d'Esquadra.
Aquests delictes van disminuir el 2020 pels confinaments i la baixa mobilitat. Si bé els primers mesos del 2021 els furts continuen a la baixa, a partir del segon trimestre de l'any les xifres han començat a pujar. Els furts al municipi de Lleida es concentra majoritàriament allà on hi ha més activitat, com a l'eix comercial, als mercats setmanals i en les últimes setmanes també a les zones d'oci nocturn com pubs i discoteques. Xavier Ribelles és inspector en cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, Garrigues i Pla d'Urgell.
A l'eix comercial o la zona de comerç normalment són gent coneguda per nosaltres. Són gent que normalment viu per la zona, que cometen altres tipus de delicte i molts d'ells i elles són consumidors de substàncies.
Un total de 115 persones han mort des de principis d'any en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Una xifra que suposa un descens del 27,4% respecte de l'any 2019.
En tots els mesos hi ha hagut una reducció de la sinistralitat, tret del maig i juny, amb 17 i 18 morts, respectivament, que concentren prop d'una tercera part de les víctimes de l'any. La franja que registra el nombre més elevat de persones mortes a causa d'accidents és la de 35 a 44 anys. La meitat de les víctimes mortals aquest any són de col·lectius vulnerables, concretament 42 motoristes, 11 vianants i 4 ciclistes.
Fundació Social i els ajuntaments de Barcelona, Girona i el Prat de Llobregat han impulsat el projecte Nidus, un espai al núvol per la documentació de les persones sense llar. L'objectiu de l'aplicació és combatre els problemes d'ansietat de les persones sense casa arran de la pèrdua dels papers que acrediten la seva trajectòria vital.
La plataforma serà accessible des del mòbil i l'ordinador i oferirà a les persones en situació de sense llarisme un paquet d'eines tecnològiques. Entre aquestes hi haurà una caixa forta digital que els permetrà guardar la seva documentació al núvol i un sistema de xat per poder-se comunicar amb els professionals socials. Des de la Fundació i Social destaquen que més del 80% de les persones sense llar té telèfon mòbil i per això aquesta plataforma pot ser especialment útil. Un cop desenvolupades aquestes eines, es farà una prova pilot amb una cinquantena de persones de Barcelona, Girona i el Prat de Llobregat.
I el Saló del Manga a Barcelona ha posat punt final aquest dilluns a la seva 27a edició amb més de 122.000 visitants.
Aquesta edició ha suposat el retorn de la fira a la presencialitat després que les restriccions provocades per la pandèmia obliguessin a celebrar l'edició de 2020 en línia. La directora de l'empresa organitzadora, Ficomic, Meritxell Puig, ha valorat molt positivament les dades registrades enguany i ha assegurat que aquestes s'haurien superat amb escreix de no haver estat per les restriccions encara vigents per la pandèmia.
Estem molt contents del suport que ens han donat els expositors, que, a més, voldria recordar que quan vam començar a organitzar aquest esdeveniment, que va ser el dia 2 de setembre, quan ens van donar la llum verda, les condicions no eren les que tenim ara, i la veritat és que ens van donar suport des del primer dia, van creure en nosaltres, en el projecte, tot i les condicions que teníem, i avui tenim el 80% d'expositors que vam tenir a la passada edició, o sigui que molt, molt contents també.
L'ONG Healing Little Hearts, curant cors petits, en català, torna a Kènia després de 2 anys aturats per la pandèmia. És una organització anglesa que va a diferents països on les cirurgies cardíaques pediàtriques són molt limitades o directament no hi existeixen.
Es tracta d'operacions a infants que tenen problemes de cor i no poden desenvolupar la seva vida com les altres persones. Radio Estel ha pogut parlar amb la Laura Benà, que ella és una infermera pediàtrica que treballa a la Vall d'Hebron, però que aprofita les seves vacances per viatjar a Kènia amb Healing Little Hearts per ajudar. Explica que són 10 dies molt intensos de diagnòstics i operacions, però l'objectiu principal de la ONG és un altre.
Operem a nens de totes les edats, però l'objectiu, el principal, és ensenyar a la gent, als professionals sanitaris d'allà d'aquest hospital, i intentar aconseguir que s'estableixi aquest servei de cirurgia cardíaca pediàtrica i després doncs, intentar curar i oferir aquestes cirurgies a tants nens com puguem.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem més qüestions de l'actualitat d'aquest dimarts. Mirem també què publica avui la premsa digital. 2 morts en un tiroteig al cementiri de Torrent, al País Valencià, en ple dia de Tots Sants.
Sembla ser que 2 clans familiars es van enfrontar i la disputa va acabar amb un tiroteig. Com a conseqüència, 2 persones han mort, una per ferida d'arma de foc i l'altra a causa d'un infart. A banda, una persona més també ha resultat ferida. Agents de la policia espanyola s'han desplegat per tota la zona per evitar nous enfrontaments entre els clans. Ho llegim al Nació Digital.
En aquest mateix portal destaquen que la temporada del bolet es pot allargar gràcies a les pluges d'aquest cap de setmana.
Això pot passar especialment a la Catalunya central, cotes baixes del Pirineu i zones més costaneres. Això sí, on la pluja ja no tindrà efecte serà a les zones altes del Pirineu perquè es preveuen temperatures molt baixes, sobretot a partir d'aquest cap de setmana.
I un home ha ferit 17 passatgers i ha calat foc a un vagó d'un tren a Tòquio.
La policia ha confirmat la detenció d'un home amb una arma blanca en el seu poder disfressat de Joker que hauria protagonitzat l'altercat amb un ganivet i líquid inflamable. El succés ha passat als voltants de l'estació de Kokuryo. Ho trobem al caso.
Ens fixem també de més a prop en el que passa al territori i a Andorra. La venda d'habitatges de luxe creix fins a un 47% en zones de la Costa Brava.
Un estudi de la immobiliària de luxe Lucas Fox conclou que la demanda estrangera ha augmentat considerablement. Hi ha diversos grups inversors de gran poder adquisitiu adquisitiu d'Espanya i de l'estranger opten per comprar habitatges a Begur, Pals o Palafrugell. Ho trobem al Diari de Girona.
I els jugadors del Lleida Esportiu poden ser multats si comenten el dia a dia del club a les xarxes.
Com qualsevol club, el Lleida Esportiu compta amb innombrables normes per regular el comportament de la plantilla, jugadors o staff tècnic que facin comentaris inapropiats o considerats falta de respecte seran sancionats amb 300 euros si surten de festa. Més enllà de 11:45 de la nit, dos dies abans d'un partit, seran sancionats també amb 400 euros cadascú. El reglament intern del club també avisa que no acudir o arribat ara a qualsevol entrenament o convocatòria del club o utilitzar el mòbil en zones i hores prohibides també seran sancionats. Ho llegim al Segre.
I el Consell Comarcal del Solsonès ja té el projecte per ampliar l'abocador.
Ara el que falta és negociar amb l'Agència Catalana de Residus el finançament necessari per dur-lo a terme. El projecte, que sortirà a concurs un cop s'obtingui aquest finançament, té un pressupost estimat de gairebé 3 milions d'euros i el dipòsit preveu que tingui una vida útil de 34 anys. Ho llegim al Regió 7.
I a Andorra cada vegada hi ha més britànics que visiten el Principat durant l'hivern.
Les agències ofereixen flexibilitat per atraure aquest tipus de públic. Una de les opcions que hi ha sobre la taula aquesta temporada és utilitzar l'enllaç aeri entre l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell i Madrid per apropar els mateixos visitants procedents de la Gran Bretanya, Irlanda, al Principat. Ho llegim al periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Va, anem amb els esports. Aquesta nit torna a la Champions i serà una jornada decisiva per al futur del Barça en aquesta competició. Els blaugranes, que es juguen al passi a vuitens de final, afronten el partit recuperant un gruix important de jugadors que estaven lesionats. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Així és, Dembélé, Ronald Araujo, Frankie de Jong i Ansu Fati tornen a una convocatòria després d'haver-se recuperat de les seves respectives lesions. En el cas de Dembélé, és la primera convocatòria d'aquesta temporada. El davanter francès surt d'una llarga lesió i tot i que ahir va rebre l'alta mèdica, la reentrada de l'equip es farà de manera progressiva. Per tant, aquesta nit no apunta a l'11 titular. Qui té més números de jugar és Ansu Fati, ja recuperat de les molèsties al genoll i preparat per ajudar l'equip a Europa. Un equip que encara no pot estar al complet. Gerard Piqué i Kun Agüero són baixa. El central pateix una elongació al soli de la cama dreta i el davanter argentí estarà 3 mesos de baixa després que se li hagi diagnosticat una arrítmia cardíaca. L'entrenador Sergi Barjuan ha valorat d'aquesta manera la tornada de jugadors importants a l'equip.
Lo que tenemos que intentar es que aprovechar esos jugadores que cuando salgan al terreno de juego nos aporten todo lo que tienen sus botas para darnos la alegría. Es cierto que Dembélé al final lleva muchos meses fuera del terreno de juego, hay que tener cuidado, pero también agradecer por parte de él el hecho de que quiera hoy ayudarnos y ser presente en este momento tan difícil del club y en un partido tan importante.
El tècnic interí del Barça creu que l'equip està perfectament capacitat per guanyar el camp del Dinamo de Kiev i està convençut que un triomf a Ucraïna transformaria l'estat anímic del club i de l'entorn. El Barça necessita els 3 punts si no vol oblidar-se de ser a vuitens de final. Ara mateix és tercer de grup amb 3 punts a un del segon, que és el Benfica. Si no guanya avui ja no dependria d'ell mateix per passar de ronda. La pilota començarà a rodar a les 9 de la nit i el partit es podrà seguir en directe per Movistar Liga de Campeones. Aquesta nit també es juguen el Malmö Chelsea, Wolfsburg-Salzburg, tots dos a 3:45 i a les 9 Villarreal Young Boys, Juventus, Zenit, Bayern, Benfica, partit corresponent al grup del Barça, també el Sevilla, l'Illa i l'Atalanta, Manchester United.
I encara en futbol, aquesta nit s'ha tancat la 12a jornada de la primera divisió.
Ho ha fet amb un Rayo Vallecano 0, Celta 0 i amb el Llevant 0, Granada 3. Dos errors del conjunt valencià van donar ales a la golejada del Granada, que surt de les posicions de descens. Pel que fa a l'empat de Vallecas, el Rayo no va saber aprofitar dues clares ocasions de gol de Falcao i això va provocar el repartiment de punts amb els gallecs.
I atenció a París. El París Saint-Germain s'estaria plantejant de rescindir el contracte de Sergio Ramos.
El central espanyol fa 4 mesos que no juga per culpa d'una lesió i segons avança el diari Le Parisien, el club ha assumit que potser s'hauria equivocat fitxant l'excentral del Real Madrid. Estava previst que Ramos tornés a entrenar-se aquesta setmana, però un nou contratemps ha endarrerit la seva tornada i no és la primera vegada que es fan passes enrere. Sergio Ramos porta sense jugar més de 6 mesos.
És l'alternativa? No ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Vai, amb música arribarem al punt de 9:15 del matí. Tal dia com avui de fa 43 anys, el grup britànic The Police publicava l'àlbum Outlands d'Amour, un disc que conté els clàssics com Next to You, Roxanne o aquest So Lonely.
A Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí. Avui és dimarts 2 de novembre, el dia que farem tertúlia amb Ivan Guerra, amb Enric Sierra i Roger Pi de Cabanyes. Serà a partir del punt de les 9 per analitzar el que ens porta aquest dia. Abans, entrevistarem a Assumpta Ferran. És la directora general d'Energia de la Generalitat. Serà la responsable d'elaborar i aplicar la política energètica del govern encaminada a millorar l'estalvi energètic i el desenvolupament de l'energia eòlica i també la fotovoltaica. Dit d'una manera planera, és una de les màximes responsables d'aplicar i desenvolupar el nou decret de renovables. Té una gran capacitat didàctica i en sap molt, moltíssim d'energia. Crec que serà molt interessant escoltar-la aquest matí a Ràdio Estel. Per cert, que aquest cap de setmana, segur que ho heu notat, hem tornat a canviar d'hora. Potser no ho recordeu, però ja fa uns quants anys, el 2018, Europa ja va dir que ja n'hi havia prou, que no ho faríem més. Però aquí estem, n'ha canviat l'hora dues vegades l'any. Per què? Doncs perquè els països no es posen d'acord sobre quin horari ens aniria millor de seguir tot l'any. El d'estiu o aquest d'hivern que acabem d'estrenar aquest diumenge. Avui hi buscarem alguna resposta amb l'Ariadna Güell, que és cocoordinadora de Barcelona Time Use Initiative, que justament estan intentant treballar per eliminar aquest canvi horari que fem quan arriba l'hivern i quan arriba també l'estiu, quan arriba mitja tardor i després de cares a l'estiu. També ho debatrem en temps de tertúlia. Abans, però, avui és dimarts i aquests són els titulars destacats del dia. La cimera COP26 treballarà a partir d'avui per concretar acords per la protecció del planeta. Serà després dels contundents discursos dels líders mundials reconeixent que estem en un punt de no retorn i que cal començar a actuar. El secretari general de l'ONU adverteix que els humans hem portat el planeta al seu límit i el G20 es compromet a no superar l'augment de la temperatura de la Terra en 1,5 graus. Espanya preveu destinar un mínim de 1.350 milions d'euros anuals en la transició verda a partir del 2025. És el compromís expressat pel president espanyol Pedro Sánchez aquest dilluns. De complir-se el compromís, significaria un augment del 50% de les aportacions de l'Estat a aquesta transformació. El metro de Barcelona estrenarà 3 noves parades diumenge vinent. Són a la línia 10, a la Zona Franca. Es tracta de les parades de Port Comercial, Ecoparc Isal i Riu Vell, al barri de la Marina de Prat Vermell. El PSC insta Junts per Catalunya a definir els seus interlocutors per a la mesa de diàleg que tornarà a reunir-se a principis de l'any vinent. Els socialistes catalans, a més, tornen a oferir-se al govern per pactar els pressupostos si la CUP se'n desmarca. Detingut el presumpte autor de la mort d'una dona diumenge a Ripoll, es tractaria del seu fill que després de matar la mare s'hauria amagat al bosc. Els Mossos van localitzar-lo i detenir-lo amb col·laboració ciutadana. I partit clau per al Barça a la Champions contra el Dinamo de Kiev a Ucraïna. Els de Sergi Barjuan juguen avui a partir de les 9 del vespre. Qui no estarà a l'equip és el Kun Agüero, que estarà 3 mesos de baixa pels problemes cardíacs que li han detectat arrel del partit de dissabte contra l'Alavés. Va, i tanquem els titulars, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada li fem un cop d'ull a aquest cel ja d'hivern, cada vegada més d'hivern aquesta setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Situació meteorològica que ve marcada pel descens de les temperatures, que tindrà continuïtat de cara als propers dies. Ambient de tardor avui, però pràcticament d'hivern a finals d'aquesta setmana, sobretot ja de cara a dijous i divendres, especialment. Avui amb nuvolositat variable, uns núvols que el Pirineu de Lleida deixaran escapar ruixats aquesta tarda en forma de neu per damunt dels 1.700 metres. I destaca també el vent de mestral que bufarà a les comarques del sud de Catalunya. Avui les temperatures màximes en general entre els 14 i els 19 graus, aproximadament. De cara a demà tindrem ruixats al matí a les comarques de Ponent, que ràpidament s'extendran a la resta del meitat nord de Catalunya i a última hora quedarien restringits especialment a la costa i per litoral de Barcelona. La cota de neu a última hora del dia baixarà fins als 1.200 metres a les comarques del Pirineu i entrarà vent del nord, que encara farà baixar més les temperatures.
Gràcies, Jordi. I tornem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora comencem parlant d'un accident que talla la C-14 a l'altura de Vilaverd, a la conca de Barberà. Hi ha aturades en tots dos sentits i s'han activat els desviaments senyalitzats en aquesta via, en aquest punt de la conca de Barberà. També hi ha retencions ben a prop a Reus, són 2 quilòmetres d'aturades a la T11 en sentit Tarragona, i també hi ha retencions de les vies habituals. A l'A7, per exemple, ara destaquen els 9 quilòmetres de retencions que hi ha a l'altura de Montmeló en sentit sud, això a causa d'un accident que talla 2 carrils. També la C17 amb retencions, sobretot en sentit sud, des de Granollers fins a Parets del Vallès, i les vies habituals per entrar a Barcelona molt carregades són la C58 amb 7 quilòmetres per entrar al nus de la Trinitat, també la B23 amb 5 quilòmetres entre el Papiol i Sant Feliu, o la A2 amb 8 quilòmetres des de Pallejà fins a Cornellà, i pel que fa a les rondes també amb molta congestió en tots els sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Són 2:15 del matí, 2:15 de 9 del matí. Una pausa per la publicitat i en tornar. Assumpte Ferran, en directe al matí aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi. Existeix res més valuós que el temps dedicat als altres? A l'Església som el que tu ens ajudes a ser i donem tot el temps que tenim per assistir qui més ho necessita. Per això, el 7 de novembre celebrem la Jornada de Germanor i et demanem que col·laboris amb la teva parròquia, perquè amb tu som una gran família. Som Església 24/7. Per tants.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3 más 6 Junior. Pídelo en Herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor. millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
D'aquí a 4 minuts arribarem al punt de 3 quarts de 9 del matí d'aquest dimarts, que és 2 d'octubre, un dia de ressaca després dels discursos contundents, molt contundents, d'alguns dels principals líders mundials en aquesta cimera COP26 que ha començat a Glasgow. Ahir era dia de discursos, a partir d'avui venen dies de treballar, d'intentar arribar a acords i, per tant, realment de fixar un full de ruta perquè totes les nacions del planeta puguin treballar i avançar en aquesta protecció d'un planeta que, segons el secretari general de les Nacions Unides, directament ens l'estem carregant i això ho estem fent els humans. En aquest sentit, dues idees. Una també expressada aquestes darreres hores. El president del govern espanyol ha anunciat inversió en transformació verda en 1.350 milions d'euros a partir del 2025. Estem a 2021. A partir del 2025. I a casa nostra, fa tot just uns quants dies, el passat dia 26 d'octubre, el govern de la Generalitat va aprovar la modificació del decret de renovables que ha de permetre justament impulsar aquest tipus d'energies a tot el territori català. Per parlar de com estem, de què hauríem de fer i com hem d'avançar en aquestes energies renovables, a aquesta hora ens acompanya Assumpta Ferran, que és directora general d'Energia de la Generalitat de Catalunya. Senyora Ferran, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. No sé quina valoració en fa vostè d'aquests discursos que ha pogut escoltar per part dels líders mundials aquestes darreres hores, tots ells molt contundents i molt enèrgics. El que passa és que les actuacions que els hi hem vist fins ara no anaven en aquesta línia. Per tant, segurament a nosaltres ens han sorprès en aquest sentit. No sé a vostè què li han semblat.
Bé, no m'han semblat res més que els mateixos que ja venim fa anys escoltant, no? És a dir, fa 30 anys que parlem de clima. De fet, la primera cimera climàtica que es comença a prendre una mica seriosament és l'any 92. Hem avançat poquíssim. De fet, permeteu-me que us ho digui, hem retrocedit. És a dir, en matèria d'emissions i d'ús de combustibles fòssils, probablement en aquest moment és el moment en què n'estem consumint més de la història de la humanitat. Bé, ara, potser ara, això que acabo de dir ara potser no és del tot cert perquè encara estem fent la remuntada de l'any passat, de l'aturada de l'activitat econòmica, no? I potser encara no estem consumint el que consumíem el 2019 perquè, diguem, el sistema no ens ho permet perquè estem en una mena de coll d'ampolla, d'embut, no? Però quan superem aquest embut, consumirem tant o més. És a dir, tenim moltíssima feina per fer, de discursos ja n'hem sentit de tots tipus. Però per mi el que és molt important és entendre que quan parlem de què hem de fer acció, cap a on l'hem de fer aquesta acció? Fixeu-vos, en aquests moments tenim una tecnologia que no hem tingut mai, a uns preus més competitius com els que no hem tingut mai, que ens permeten girar el model. I permeteu-me que quan parli de model, parlaré de model energètic. Perquè si bé a la cimera de Glasgow, la cimera de les parts, es parla d'acció climàtica, mai hem d'oblidar que l'acció climàtica passa perquè el 75% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle venen de l'energia, ja sigui en com la produïm, com l'extraiem o com la consumim. Per tant, un 75%, diguem-ne que brilla amb llum pròpia, no?
Passa que fer aquest gir i fer aquest canvi ens implica a tots, no? És a dir, implica les administracions, evidentment, des del punt de vista d'aquesta transició verda, que sembla que ara que és la paraula de moda, no? Transició verda o transformació o transició ecològica, però també ens implica a nosaltres i en la manera com tenim de consumir.
Ens implica absolutament a tots, però mireu, és que a vegades quan repartim, diguem-ne, les actuacions, quan repartim les culpes, si voleu, tendim a escampar amb que tothom té la mateixa responsabilitat. I permeteu-me que us digui que no és ben bé així. Diguem-ne, alguns de nosaltres hem estat cridats per representar allò públic, el bé comú de tothom, no? I per tant tenim més responsabilitat. I això sempre ho vull deixar damunt de la taula. Vull escampar responsabilitats perquè hi ha qui en té més, no? Aleshores, aquests que tenim més responsabilitats, d'entrada estem obligats a veure cap a on hem de transitar perquè el model, a més, més enllà de verd, si voleu, renovable, a més sigui social, sigui democràtic, sigui equitatiu. Aquests tres conceptes són tant o més importants. I per tant, quan perdem de vista aquests tres conceptes i l'únic que volem fer és una transició a unes energies diferents, crec que estem perdent l'oportunitat de la nostra vida, perquè estem transitant dels fòssils cap a les renovables, i això ho podem fer amb diferents models, amb diferents camins. I ara és el moment de tenir clar quin és el camí que volem agafar i quins són els catalitzadors que ens porten cap a un camí o cap a un altre.
Deia que el passat 26 d'octubre el govern va aprovar aquest decret que modificava el decret de les renovables que ja era existent des del 2019. La voluntat amb aquest decret és que de cara al 2030 el 50% de l'energia elèctrica del país sigui generada per renovables. És un objectiu realista aquest o optimista?
És que de fet no és aquesta la voluntat d'aquest decret.
Vaig bé, doncs.
Sí, de fet la voluntat de que el 50% de l'energia elèctrica que utilitzem sigui renovable el 2030 és una voluntat que emana de la llei del canvi climàtic que es va aprovar l'any 2017 a Catalunya.
Sí.
El que persegueix aquest decret llei és que el model sota el que ho fem sigui un model distribuït, és a dir, energia distribuïda i no centralitzada, ara com tenim ara, i molt participativa, és a dir, que no sigui extractiva. Què vull dir amb això?
Traduïm-ho això que m'ha dit perquè ho entenguem tots, a veure.
Mira, perquè ho entenguem tots. De fet, ja el propi títol del decret llei que s'ha aprovat és d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.
Sí.
Aquest és el nom. Per tant, aquests dos conceptes són importants. Quina és la gran diferència? Doncs mireu, els recursos energètics que ens han portat fins aquí on som, és a dir, combustibles fòssils, l'urani, tots ells són combustibles molt centralitzats. Què vull dir amb això? Que requereixen, estan, diguem-ne, els propis recursos estan concentrats en determinats llocs del planeta Terra,
sí,
i que requereixen d'unes inversions elevadíssimes per extreure'ls, refinar-los, tractar-los i després transportar-los allà on els acabarem transformant una altra vegada per acabar-los consumint, no? Aquest model que és necessari per la tipologia de combustible fòssil no ho és en absolut per les renovables, on de sol, vent i aigua, potser en menys mesura, en tenim absolutament arreu de la geografia del planeta. I, per tant, les escales que es poden produir i com podem utilitzar aquesta energia és molt diferent. És a dir, a ningú de nosaltres s'imagina ser propietari d'una central nuclear ni d'una mina de carbó, però, en canvi, tots nosaltres podem ser propietaris d'una generació solar en el nostre sostre o de tenir un emmagatzematge d'energia elèctrica. Tots ho podem ser, I, a més, tot això són tecnologies molt digitals. Les renovables, com a tal, tota aquesta nova tecnologia que apareix, tota va associada a digitalització, tota ella. Tota ella es pot mesurar exactament què es produeix, a on es consumeix, com es deriva cap al sistema, es pot compartir entre nosaltres perquè podem saber exactament què està generant un i què està consumint l'altre i som veïns els que ho fem. Tot això en el model fòssil no existia. I, per tant, En el moment de plantejar-nos com transitem cap a les renovables, ho podem fer sota la visió idèntica al model fòssil, és a dir, amb grans plantes de producció que es connecten a on? A les mateixes línies elèctriques que es connectaven, que es connecten les centrals nuclears, els cicles combinats que van amb gas, les centrals tèrmiques que van amb carbó, però en lloc de connectar-hi aquestes plantes i connectem les renovables, o ho podem fer amb plantes molt més petites distribuïdes arreu, on les seves inversions no tenen res a veure pel propi tamany i, per tant, és la pròpia ciutadania, les pròpies empreses del país, de Catalunya, que poden invertir en aquestes tecnologies i, per tant, apropiar-se d'alguna manera de l'energia.
Clar, va, amb el
plantejat. Aquest és el model distribuït i participat. L'altre és l'extractiu en versió renovable. Clar. Per tant, hem de saber cap a quin camí dels dos volem anar. I el que aprovem amb aquest decret llei és un camí que no té ambigüetats, eh?
No, no, clar, anem cap aquí, en aquest sentit, clar, aquí d'entrada hi poden jugar, evidentment, no? Posava aquest exemple, diguem-ne, del terrat d'un propi edifici, és a dir, les comunitats de veïns hi poden començar a jugar un paper fonamental en determinada alimentació de blocs de les nostres ciutats, per exemple, però suposa també un repte des del punt de vista del territori per la implantació de nous parcs eòlics o de nous parcs fotovoltaics que potser entenc pel model que està plantejant, que no tenen per què ser extensius, però que sí, en canvi, començaran a ocupar molts llocs del territori on fins ara mai hi ha hagut cap tipus de planta de producció energètica, ni tèrmica, ni nuclear, ni hidràulica, ni de cap tipus, no? I que ara, vostè sap que hi ha aquest moviment, no?, en anglès el NIMBY, no? Not in my backyard, no? En diuen, és a dir, sí, però no a casa meva, per entendre'ns, no? I aquí hi ha una assignatura pendent amb el territori i pedagogia que s'ha de començar a fer.
Hi ha una assignatura pendent, efectivament, però fixeu-vos que abans ho comentava, fins ara el carbó, l'urani, el petroli, el gas, l'hem anat a buscar a països tercers. Ara la captació del sol i del vent ho hem de fer a casa nostra, perquè tenim aquest recurs, és el primer cop que tenim recurs, pràcticament. I el que tenen aquestes energies renovables és que ocupen molt d'espai, és a dir, són molt disperses i requereixen molt d'espai per ser captades. Ara bé, aquest espai que requereixen per ser captades el podem concentrar en grans instal·lacions en les quals, insisteixo, només hi podran invertir aquells que tenen grans accessos a fons d'inversió que els hi permeti fer, o podem fer amb instal·lacions no en sostres, cuidado, amb parcs solars i parcs eòlics a terra, també. No només en sostres, a terra també. Uh-huh. La diferència és que en podem fer molts i connectats a la xarxa de distribució. La xarxa de distribució, perquè ens entenguem, és aquella xarxa elèctrica que passa molt a prop de casa nostra, que és relativament petita, i que ens connecta a tots. Tenim 37.000 quilòmetres a Catalunya d'aquesta xarxa. O ho podem fer en parcs, també a terra, però molt més grans i connectats a la xarxa de transport. Són aquestes famoses línies de molt alta tensió, que ara últimament també les tenim damunt la taula, sí, que ja venen des del sector privat, entren des d'Aragó, ens atreveixen, es connecten aquí a Vegas, és a dir, un despropòsit, ja us ho dic ara. Entre aquests dos models hi ha el del mig, és aquest model en què podem iniciar el nostre camí. Ja sé que sembla un model molt naïf, molt de que la gent del Minvai ens diu hem d'anar cap a aquest model més distribuït, però escolteu, és el model d'Alemanya. I Alemanya té 5 vegades més generació renovable que l'estat espanyol.
Però jo li demano com ho fem.
Per d'Alemanya, el que estic dient.
Sí. No, d'aquesta dada aquí en el programa n'hem estat parlant les darreres setmanes i encara tots ens sembla sorprenent que hi hagi aquesta diferència. Però clar, jo el que em pregunto és com convèncer el territori per poder començar a instal·lar parcs eòlics, perquè vostè sap que cada vegada que es planteja aquí s'han d'instal·lar molins en un país que viu del turisme i del paisatge, molt d'ell, les reticències són molt grans, amb les fotovoltaiques també, quan s'ha hagut de passar una mat, vostè ho sap també, és a dir, hi ha una part del territori, per entendre'ns, si tu traces una diagonal de Barcelona en amunt, cap a la dreta, la implantació de punts de producció d'energia és molt escassa comparada amb el sud, no? Tenim un sud que diu ja en tenim prou, i un nord que diu no en volem pas, no? Però clar, vull dir, el model que planteja aquest decret implica per fer-ne, tant avall com amunt.
Sí, implica fer-ne perquè necessitem transitar cap a les renovables, sens dubte. Fixeu-vos que la paraula com convencem a mi és la que menys m'agrada, perquè el concepte convèncer pot portar de forma implícita un engany. És a dir, t'he de convèncer sí o sí. No. No t'he de convèncer sí o sí, sinó t'he d'explicar les coses perquè vegis les oportunitats que hi tenim. I tu m'has de dir a mi com ho hem de fer perquè tu et sentis que aquest model t'agrada. Per exemple, un model de renovables que deixi beneficis socials i econòmics en el territori sempre serà molt més ben acceptat que un model que ve un senyor carregat de calés, perdoneu-me que us ho digui així, arriba allà al territori i diu, i jo això m'ho agafo. Penseu que les energies renovables estan declarades d'utilitat pública. Què vol dir d'utilitat pública? Doncs que l'administració pot expropiar en el propietari dels terrenys per donar aquests terrenys a un tercer per fer una altra activitat econòmica. Vol dir això, està declarat d'utilitat pública. Com us podeu imaginar, aquesta és una eina que a mi m'agrada zero, perquè ho és tot menys democràtica. Però aquesta eina la tenim amb una llei, amb la llei del sector elèctric.
Clar, però aquesta llei no seria el millor camí per convèncer ningú que és bo aquest tipus d'energia.
Aquesta és la llei que serveix per fer enfadar encara més el territori, per notar-me que ho digui, amb raó. Per tant, res de nimbai, amb raó. Amb raó que s'enfadin quan la manera d'accedir-hi amb aquest nou model renovable passa per aquest camí. No és aquest el camí. El camí, insisteixo, és que tots aquells projectes que es vulguin implantar en el territori que requereixen d'utilitzar els seus terrenys i que els generaran un impacte, perquè no ens enganyem, tant l'energia solar com l'eòlica visualment canvien aquell entorn que nosaltres hem tingut sempre. Per tant, com que això succeirà, el que necessitem és implicar al màxim aquell territori, que vegin que hi ha beneficis socials i econòmics. Com fer això? Escolteu, insisteixo en el model d'Alemanya. Comencem a copiar. És a dir, és que no cal inventar ni la sopa d'all ni anar a descobrir Amèrica. Diguem-ne, un país no gaire lluny que va veure com era la ciutadania la que s'implicava per tirar endavant les renovables, atès que en aquells moments les grans empreses no en volien saber res. Doncs ho va fer la ciutadania. Aquí les grans empreses tampoc en van voler saber res, però la ciutadania tampoc ho va fer. Ara les grans empreses sí que ho volen fer ja. A veure, no sé si ben bé és per motius climàtics, possiblement també és per motius econòmics, perquè en aquests moments les tecnologies més econòmiques per generar electricitat ja no són el carbó, ni el gas, ni la nuclear, sinó que són el sol i el vent. Clar. Per tant, aquí hi ha també un concepte econòmic. Però tenim encara l'oportunitat, la ciutadania i les empreses d'aquest país, de dir, nosaltres també volem ser en aquest model.
Depenem massa d'aquestes grans empreses distribuïdores? Ho dic perquè ara estem en un moment segurament crític, no?, des del punt de vista del preu al qual estem pagant, l'energia.
Clar, fixeu-vos que... Fixeu-vos si en depenem massa, que el debat, que no sé si serà a Glasgow, però que crec que darrere fons hi serà, és que estem intentant tirar endavant una transició energètica que als ulls de la ciutadania és tremendament antipàtica, molt antipàtica. Per què dic que és una transició energètica molt antipàtica? Fixeu-vos, els preus de la llum, mai havíem arribat a 260 euros al megawatt hora, mai. La nostra mitjana, quan era més cara, estava al voltant dels 50-60, 260,
Sí.
L'altre, amb això que estàvem parlant ara, amb aquest debat que de cop i volta venen en tromba a casa nostra i ens ho volen ocupar tot i ens pregunten i ens diuen és que si no ho acceptes demanaré a l'administració que m'ho declari d'utilitat pública. És a dir, això és tremendament antipàtic. Així no farem una transició energètica. La transició energètica ha de ser amable. Ha de ser, fins i tot, permeteu-me que utilitzi un concepte, sexy de cara a la ciutadania. Ha de ser engrescador, que veiem que això ens agrada, que hi podem ser, i per tant pot ser participativa aquest concepte, que deia, extractiva o participativa.
Clar, és que jo estava pensant, no, quan ara vostè feia aquesta reflexió, no ho sé, doncs, per exemple, la gent del Pallars, no?, que no fa tantes setmanes, una qüestió encara no de mesos, no?, es trobaven amb una dicotomia que era, mira, és que podeu triar, no?, entre la implantació d'un macroparc de plantes fotovoltaiques o que us entri per Isona un amat provinent de l'Aragó, que, per cert, el que portarà és energia feta amb fotovoltaiques. És a dir, la fotovoltaica estarà a l'Aragó, però vosaltres us passarà per aquí una línia de molt alta tensió, diguem-ne, no? I aleshores hi ha aquestes situacions en què, home, evidentment no ajuden gaire, no?, a que un territori concret senti cap mena d'atractiu per aquestes renovables, no?
Per això ja esteu veient que no estem fent el model adequat.
No, clar.
El debat l'estem posant damunt la taula si l'energia ens ve d'Aragó o no ens ve d'Aragó. Escolteu, no passa res que l'energia ens ve d'Aragó. De fet, ara ja ens en ve també d'energia d'Aragó, com també ens en ve de França, ens en ve molta de França.
Sí.
I nosaltres a vegades anem a Aragó...
No li plantejava per Aragó, li deia en el sentit d'un territori que ha de triar, diguem-ne, entre grans línies elèctriques o planta fotovoltaica, diguem-ne, no? Però que en qualsevol cas el que segur que entre cap i coll el que té és un impacte paisatgístic, diguem-ne.
És claríssim, no? Llavors, té una tercera tria, que territori. Aquest territori té la tria d'aquest part d'aquesta energia que se farà en el seu territori, perquè en el cas del Pallars Jussà doncs, tenen grans extensions de terrenys, igual que li passa a la Noguera, tenen una radiació solar elevada i per tant, diguem-ne, ho poden tenir més fàcil que una ciutat com Barcelona per generar energia solar. Però la pregunta és, aquesta energia solar que generarem en el Pallars Jussà, perquè nosaltres tenim el recurs i tenim el territori per fer-ho, necessàriament ha de ser exclusivament de grans fons d'inversió que diuen que o caixa o faixa es fa aquí a casa teva, o també pot ser de la gent del Pallars Jussà. Aquest és el tema. Fixa't que m'has posat una comarca que no és menor. El Pallars Jussà és on comença l'electrificació de Catalunya en el segle passat.
Sí.
És on comença, diguem-ne, és on Pearson té la idea a través de Montanyà de que, escolteu, allà als Pirineus tenim aigua, es poden fer grans embassaments i portar l'energia elèctrica a la gran ciutat. Allà comença aquest model centralitzat. Grans plantes llunyanes que portaran l'energia cap a la ciutat de Barcelona i la metròpolis. Això va generar un despoblament de la població perquè totes les fàbriques que abans estaven properes al riu per utilitzar la força de l'aigua del riu, se'n van anar cap a la gran ciutat. Aquest és el model que hem de replicar ara que ve un recurs energètic és completament distribuït amb una tecnologia que ens ho permet fer diferent. Hem de copiar aquest model del segle XIX / XX, és a dir, insisteixo, és l'electrificació de Catalunya.